I els dimarts, cada 15 dies, i per tancar el Sant Cugat a fons, ens acompanya Domènec Miquel, l'historiador local, per parlar precisament de la història de la nostra ciutat. I l'última vegada, Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
Ens comentaves que avui parlaríem de jurisdiccions.
Jurisdiccions, sí.
Si et sembla, comencem introduint el concepte, perquè ens entenguem una mica tots plegats.
Sí, a veure, la jurisdicció és qui mana en una població. És a dir, queda clar que en un país doncs mana el rei, que seria la màxima jurisdicció, però en l'època feudal podia ser que hi haguessin jurisdiccions menors que fossin absolutament independents del poder real. És a dir, en el cas del monestir de Sant Cugat, com que el monestir de Sant Cugat té un territori que és franc a l'ou, quan aquestes terres són a l'ou, vol dir que per sobre d'ell no hi ha el rei, sinó que l'únic que hi ha és Déu. I, per tant, l'abat, el que mana, diguéssim, en el monestir, té el mateix poder que el rei dintre del seu territori.
Dins de la seva jurisdicció,
diríem. Exacte, sí. I això és el que normalment en diem un senyor feudal. Aquests senyors feudals poden venir o bé per això, perquè venen a través de que la seva terra és un franc a l'ou, o bé poden venir perquè el rei els hi hagi concedit una terra en feu que, juntament amb la terra, els hi hagi concedit la jurisdicció d'aquella terra i que, per tant, ells siguin els que manin en allà. Llavors paguen un cànon de reconeixement, etc. Però en el cas del monestir no és així, sinó que és perquè la pròpia terra és un alou i això fa que doncs, el que mani sigui el monestir, el conjunt dels monjos, eh?
Estem situats en quina època exactament, també per situar-nos en l'espai-temps?
Estem situats a l'edat mitjana i aleshores el que va fer el monestir és que, com que no tots els monjos podien manar, doncs van determinar que el que manaria Sant Cugat seria el pavor de major. Doncs a partir d'aquell moment, el pavor de major, a partir de principi del segle XIII, el pavor de major es converteix en el senyor jurisdiccional de Sant Cugat. A veure, del terme del castell d'Octavià, perquè quan en el segle XIV l'abat compri el castell de Canals i el terme del castell de Canals, que abans pertanyia en el comte, en el rei, doncs aleshores hi hauran dues jurisdiccions diferents, que les dues seran del monestir, però una l'exercirà el pavor de major i l'altra l'exercirà l'abat.
I no hi havia cap problema aquí, cadascú en el seu espai,
cada qual
i no hi havia discussió.
Cada qual manava dintre el seu espai amb una salvetat, i és que el batlle de l'abat, diguéssim, a Canals, estava sotmès en el batlle del pavor de major, que era el castell important. Perquè Canals no era una unitat territorial gran, sinó que era una quadra, era una unitat territorial de segon ordre, per dir-ho així. El que era important, el terme castral, era el terme del castell d'Octavià. I dintre del castell d'Octavià hi havia diverses quadres. Hi havia la quadra aquesta de Canals, hi havia la quadra de la Torre Negra, que es deia la quadra de Vilanova, o dels Palou, o dels Arill, doncs depèn del moment, de la família que fos la propietària. I després hi havia hagut també una altra quadra, que era la quadra de Golenga, que era una quadra que depenia de l'abadesa de Sant Pere de les Puelles.
I abans em comentaves que aquesta jurisdicció, la del monestir, ha anat passant de mans amb el temps. Hi ha hagut una mena de lluita per fer-se amb aquesta jurisdicció del rei.
Sí, és que les jurisdiccions medievals són molt complicades,
Ja ho veig.
Sí, perquè existeix la jurisdicció civil i la jurisdicció criminal. I dintre la jurisdicció civil o criminal existeix l'alta jurisdicció i la baixa jurisdicció, que això depèn del tipus de pena que es podia aplicar. És a dir, l'alta jurisdicció és aquella que és la pena de mort més la mutilació de membres. El que en castellà es diu normalment senyor de horca i cuchillo. en el cas de Sant Cugat, aquesta alta jurisdicció no es va exercir mai, sinó que es va sobreentendre que aquesta alta jurisdicció l'exercia el rei i que el monestir només exercia la baixa jurisdicció, que podien ser les multes, o que podien ser la presó, o que podien ser els càstigs de sots, però no més d'això.
No sé què més podem explicar al respecte d'aquesta època i d'aquest tema.
Bé, que quan arribem a l'època de Pere el Cerimoniós, que és el mateix rei aquell que, diguéssim, que actua en el moment de l'assassinat de l'abat Biure i tot plegat, aquest rei, que era una persona divertida, com que va tenir tantes guerres i tot plegat, necessitava diners. Llavors, com que necessitava diners, el que feia era vendre jurisdiccions. I aleshores es va vendre la jurisdicció de Sant Cugat, amb en Francesc de Togores, per 1.000 florins d'or. I, és clar, aleshores, tant el monestir com la vila van dir, home, nosaltres no volem tenir, o sigui, una cosa és que la jurisdicció la tingui el rei, una altra cosa és que la tingui un particular, no? Llavors van dir al rei, escolta'm, és que nosaltres volem que continues tinguent la jurisdicció, i el rei va dir, mira, fantàstic, vull dir, no cap mena de problema, li pagueu 1.000 florins, els 1.000 florins que ha pagat en el Francesc de Togores, els hi torneu, i a mi me'n doneu 1.000 més.
I així de quina manera repercutia quan hi havia aquest canvi de jurisdicció, és a dir, quan passava d'unes mans a altres, no precisament en aquest cas, perquè no hi havia motiu de fer canvis, però què suposava per a la gent que pertanyia a aquella jurisdicció?
Home,
canviaven lleis, canviaven normes, canviaven...
No, el que canviaven eren els tribunals. Perquè abans t'hauria jutjat, si tu, diguéssim, doncs et trobaves amb un cas d'assassinat, un cas d'incendi, un cas de segrestament, un cas de bandidatge, de salt en el camí ral, doncs t'hauria jutjat un tribunal reial, i aleshores no, llavors ho feia el senyor aquest que tenia la jurisdicció, que per això tenia la jurisdicció, era ell el qui jutjava en aquests casos, no?, amb un advocat famós, més o menys, que li feia d'assessor, no?, però era ell el que jutjava. I, per tant, no era ben bé el mateix, diguéssim, els tribunals del rei acostumaven a ser bastant més equànims que no pas aquests tribunals particulars. No?
I després d'aquest últim canvi, com continua la jurisdicció del monestir? Hi ha algun altre canvi posterior o és l'últim?
Sí, el rei torna a cobrar 1.000 florins més, o sigui que amb tot això, diguéssim, s'ha embolsat 2.000 florins i jura i promet solemnament que mai més es tornarà a vendre la jurisdicció. Fins dintre d'uns anys. Doncs al cap d'uns anys, com que va tornar a necessitar diners, es va tornar a vendre la jurisdicció.
I això era una moneda de canvi perfecta.
El poble de Sant Cugat va tenir que tornar a recomprar una altra vegada la jurisdicció.
I això era habitual que passés, ja no només a Sant Cugat, en aquesta època que anés canviant de mans?
Absolutament normal a moltes poblacions de Catalunya. I això dona lloc a la creació, realment, a la formació de les estructures municipals. Per què? Perquè si tu ets una població de pagesos que ha de pagar 1.000 florins al rei, necessites una organització de dintre dels pagesos per cobrar aquests 1.000 florins, repartir-se'l, el que se'n diuen les talles, no? I aleshores, a partir d'aquestes talles, aquesta necessitat, diguéssim, doncs, de pagar el rei, comencen a sortir les estructures de poder municipal. El que seran, doncs, començaran a sortir primer uns càrrecs que seran els talladors, d'aquests talladors passaran, diguéssim, en els jurats, els clavaris, que són els clavaris són els que tenen la clau de la caixa, I vull dir, doncs, i que, per tant, diguéssim, són els que tenen els tresorers, per dir-ho així, no? I n'hi han sortint aquesta sèrie de càrrecs. De fet, la primera estructura municipal que existeix aquí a Sant Cugat és a l'època de la reina Maria, a l'època ja del 1400, el 1400, jo diria que ara ho dic de memòria, em sembla que és el 1426 o el 28, una cosa així, la reina Maria coincideix un privilegi pel qual els pagesos de Sant Cugat es poden organitzar amb ajuntament, amb ajuntament, amb consell,
sí, el que avui entendríem per un ajuntament,
diguéssim, els jurats, etc, o hi ha el consell general, hi ha un consell reduït, etc, vull dir, amb aquesta estructura.
Molt bé, doncs avui hem descobert, els que no estem gaire basats a tota aquesta part de la història, hem conegut una part important, el que ens porta fins al que avui coneixem, no?, com a municipi.
Sí, 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 fixa't que és molt curiós perquè les estructures aquestes municipals en realitat neixen d'una necessitat fiscal, d'una necessitat de pagar el rei per comprar-li, per pagar-lo, perquè el regal de que, per exemple, es casa una de les filles del rei, no? I llavors se li ha de fer un regal, tot el regne li fa un regal. Llavors això vol dir que el rei ho distribueix i diu, mira, a Sant Cugat li toca pagar tant i Manresa li toca pagar quant, no? I aleshores, doncs, els de Manresa que s'espavilin a repartir-s'ho entre ells a veure què paga cada un.
És a dir, que mentre hi havia jurisdiccions hi havia caixa, o sigui que no hi havia problema.
Exacte.
Molt bé, Domènec, moltíssimes gràcies. D'aquí 15 dies ens tornem a trobar amb una altra història.
Sí.
Sí? Perfecte. Sí. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, bon
Adéu-siau. Dia. Adéu-siau.